Dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Ahir, el Centre de Cultura i Memòria del Born es celebrava el primer debat electoral entre els caps de llista del PSC, Esquerra, Junts, els Comuns i el Partit Popular per les properes eleccions del 12 de maig, un debat organitzat per Pimec, en el que l'eix central era, evidentment, el teixit econòmic i empresarial del país i en el que també hi havia l'absència destacada del líder de Junts, Carles Puigdemont. Al seu lloc va participar-hi el número 3 de la llista, Josep Rull, interpel·lat diverses vegades sobre la qüestió, entre ells pel mateix president de la Generalitat, i fa l'efecte que aquest serà també un dels leitmotiv de la campanya, buscant la rèplica directa del mateix Puigdemont. Un debat, per cert, en què tots els candidats presents van advocar per un nou sistema de finançament més just per Catalunya, una qüestió cabdal que surt sovint en campanya i no sol materialitzar en pràcticament res durant el mandat, ni per part d'uns partits estatals que no estan gaire per anar cedint, ni per part d'uns partits de caire autonòmic, autonomistes o no, que sembla que busquin el rèdit del «pel molt que cridi, no en fan cas». Però no va ser aquesta l'única matèria en la que els candidats d'una o altra manera es posaven d'acord o acostàvem com a mínim posicions. També ho feien a l'hora de defensar una formació professional sovint oblidada i relegada. Molts per posar-la precisament al servei de l'empresa que sovint, també hi va sortir en el debat d'ahir, es queixa de la fuga de talents del país, tot i que també sovint, per entendre aquesta fuga de talent, no és només necessari mirar cap a la política, que també, sinó cap al mateix món empresarial i les seves condicions. D'aquí al proper 12 de maig veurem més debats electorals, més qüestions com l'àmbit nacional, però també l'educatiu, després d'uns PISA que destapa vergonyes, el social, després d'uns pressupostos no aprovats, o l'energètic, passant per una sequera extrema i una gestió tapada per nous fitxatges. Dos minuts que passen de les 8 del matí, repassem els principals titulars d'aquest dimarts 16 d'abril.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julbe, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Israel continua estudiant com i quan respondrà a l'atac iranià amb drons i míssils d'aquest cap de setmana.
Sigui com sigui, el cap de l'estat major de l'exèrcit israelí, el tinent general Herzi Halevi, ha afirmat que Israel contraatacarà, tot i que ha evitat posar data. Mentrestant, diversos països, com els Estats Units, el Regne Unit o Alemanya, demanen a Israel moderació per evitar una escalada d'aquest conflicte.
I a tot això hi hauran més Mossos d'Esquadra que reforçaran la seguretat del partit de quarts de final de la Champions d'aquesta nit entre el Barça i el Paris Saint-Germain.
Sí. I és que la policia catalana desplegarà més de 300 agents per garantir la seguretat durant aquest partit, un esdeveniment que està marcat per l'amenaça terrorista que va llançar Estat Islàmic la setmana passada.
I en plena electoral, la majoria de partits demanen que Catalunya tingui un nou sistema de finançament més just que posi fi al dèficit fiscal.
Així han coincidit el Partit Socialista Català, Esquerra, Junts, els Comuns i el Partit Popular durant el primer debat electoral organitzat per Pimec. També han entrat en joc els pactes postelectorals i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha insinuat que pot estudiar un govern amb Junts per Catalunya si Carles Puigdemont no guanya aquestes eleccions.
I el 90% dels catalans viuran en municipis declarats com a zones tensionades on es limitarà el preu del lloguer.
I és que la Generalitat ha afegit la llista 131 municipis i ja en sumen un total de 271, una mesura que afecta, per tant, ja més de 7 milions de catalans, el 90% de la població. El Sindicat de Llogateres ho celebra.
I en plana esportiva, Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
El Barça busca avui ser a les semifinals de la Champions 5 anys després.
A les 9 de la nit els blaugranes reben el Paris Saint-Germain amb l'avantatge del 2-3 aconseguit en el partit de Nadal a fons 7 dies. Pedri podria tornar a jugar de titular després de la seva lesió. Avui a les 9 també juga l'Atlético de Madrid, que visita el camp del Borussia Dortmund amb un 2-1 a favor.
I Antoni Rafa Nadal salta avui a les pistes del Godó.
El manacorí 12 vegades campió del torneig de Barcelona es veu amb forces per lluitar per aquest títol després d'una lesió que l'ha tingut apartat de les pistes. Unes setmanes aquesta tarda a les 4, debuta contra l'italià Coboli, número 63 de l'ATP.
Judit Vallès, bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Carabé?
Avui a la Carabé parlarem de la invasió de meduses que hi ha hagut aquest cap de setmana a la platja de Roses, explicarem la detenció d'un galerista barceloní per traficar amb una escultura egípcia i escoltarem el nou tema d'Iriech.
De seguida us ho expliquem tot plegat, gairebé 5 minuts que passen de les 8 del matí, abans però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Va, i a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Augmenta la nuvolositat avui arreu de Catalunya i continua entrant vent del nord, tramuntana forta a la Costa Brava, vent de mestral de més de 90 km per hora a les Terres de l'Ebre i punts del Camp de Tarragona, i això fa baixar les temperatures. Avui les màximes seran entre 2 i 4 graus inferiors a les que vàrem tenir ahir. Aquest vent del nord també afavoreix que creixin núvols i aquest matí podem tenir algun ruixat de caràcter dispers a la costa central i també al sud de la Costa Brava. Seran precipitacions poc importants. De cara a la tarda, aquestes precipitacions afectarien més comarques del nord de Barcelona i també comarques de Girona, tret de l'Alt Empordà, on bufarà una forta tramuntana amb temporal marítim durant tota la jornada. I també al vessant nord del Pirineu, a la Vall d'Aran, tindrem algun ruixat en forma de neu per damunt dels 2.200 metres aproximadament. En canvi, a les comarques del sud i comarques de Ponent lluirà el sol durant pràcticament tot el dia. Demà al matí també podem tenir algun ruixat cap a la costa central, sud de la Costa Brava, i ambient més assolellat a la resta. Demà encara amb forta tramuntana a la Costa Brava i amb vent de mestral fort a les comarques del sud al matí. A la tarda el vent de mestral desapareixeria i demà les temperatures encara seran una mica més baixes.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. És per això que anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Complicacions habituals al Baix Llobregat amb 5 quilòmetres de retenció a la B23 i 9 a la 2, sempre en sentit Barcelona, com també 2 quilòmetres de lentitud a la P7 al nus del Papiol. També complicacions a la C32 a Viladecans i a la C31 al Prat en sentit Barcelona. A la C58 ja són 5 quilòmetres al tram de Sabadell i a l'arribada al nus de la Trinitat i en sentit nord al tram de Ripollet, com també a la P7 a Barberà en els dos sentits. A la Ronda, 6 quilòmetres a la B20 en sentit Llobregat i a la Litoral, 7 en sentit sud i 3 en sentit nord de Sant Adrià a Santa Coloma. És tot des del RAC.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé.
De dimarts.
Ai, de dimarts.
Que bé que et toca el sol.
Però totalment, eh? Em dona directe. Ara, ara, mira, el Jordi té el detall de baixar-me la finestra.
Ara.
Mira, espera't, espera't, ara, ara.
Ara, ja, ja tenim ara, això. Molt radiofònic ha quedat això, eh?
Sí, la gent...
Està perfecte.
Bueno, però ho hem narrat.
Sí?
Baja la persiana.
Va, aquí li donem el bon dia avui.
Bueno, avui no pot ser d'altra manera, jo ho sento, però només tinc un objectiu, que arriben les 8 de la tarda, posar-me totes les ràdios possible a l'hora.
A l'hora, eh?
És que ho escolto tot a l'hora. En una orella a uns i en l'altra orella als altres. Perquè avui és dia Champions.
Nerviós?
Tot i els... Una mica sí.
Sí, eh?
Sí, sí, però des d'ahir, a més. No sé. No sé com ho viurem, perquè arriba l'hora de la veritat per al Barça a la Lliga de Campions. Mm-hmm. Després de molts anys de decepcions europees, l'equip blaugrana té opcions de classificar-se per a les semifinals de la màxima competició continental. Ja sabem que el rival és el poderós Paris Saint-Germain, que ja va caure davant l'equip blaugrana 2-3 en el partit d'anada, que nos quiten lo bailao, eh? Això ja ho vam gaudir. El partit ha aixecat molta expectació, per a la tornada dels quarts de final s'han acreditat més de 500 periodistes de tot el món. 500 periodistes tots allà pendents. 5 anys que el Barça no es classifica per a unes semifinals, amb el mig del camp de luxe que tindrem, amb Pedri de titular, ahir a la roda de premsa de Xavi i d'ell mateix, del mateix Pedri. Se'ls hi va entendre tot, al costat de Frenkie de Jong. Ai, mi Frenkie de Jong... Ai.
Què?
No em fa el pes.
No, eh?
No m'acaba. Té qualitat molta, eh?
Vaja.
Però per al joc del Barça... I Gundogan, aquest sí. Aquest és ADN Barça, ara que tenim el debat a tope, 100%. I el tècnic confia a rebre el màxim suport, evidentment, de l'afició culer. Ahir, rodes de premsa, xinetes de Luis Enrique cap a Xavi un altre cop. És que Luis Enrique...
No para. Vas veure les imatges de...
Esperat,
abans del partit, o no?
Espera't.
Aquell no t'enfades.
Ah, bueno, aquell sí. Luis Enrique sent el cunyao de...
Exacte.
No t'enfades, ja sabes com soy, pelopo. Te vas a quejar, oi, no sé què. I li anava donant cops.
Exacte.
A l'esquena.
Molt cunyao, sí.
Sí, molt cunyat. És que, bueno, Luis Enrique, és que és una mica això.
Sí.
Bueno, ahir també es cridassada per a Dembélé, quan va arribar l'expedició del PSG. Jo crec que aquesta nit rebrà moltes xulades el bo de Dembo. En fi, la emoció està servida i si no hi ha pròrroga cap a les 11:15 de la nit, més o menys, sabrem què ha passat.
Vitamines per aquí.
Una persona que ens encanta i que ahir va tenir un gest de complicitat i suport amb Xavi i els seus, enorme, ja en la porta. Us poso en situació.
Croquetes.
Entrenament del Barça a la ciutat esportiva Joan Gamper i Jan Laporta pisa la gespa per anar cap a on estan Xavi i el seu staff i tot l'equip d'entrenament. La Júlia va veure les imatges a Twitter, segon. És un vídeo que dura dos, és un vídeo que dura dos minuts,
sí.
Que és ell anant cap on està Xavi. A més, la càmera va enfocant on està Xavi, i per on va la porta, i clar, Xavi el veu venir, perquè va pop, 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 pop. Dos minuts caminant per creuar-se tot el camp.
Els homes poderosos van en panxorra.
Bueno, és que és increïble.
Tu has vist Rodrigo Rato entrar als jutjats?
No, ara no el tinc
en cap. Amb rapidesa.
No, no. I la porta allà, pim-pam, pim-pam, la cosa, i va caminar, i caminar, i caminar. I al final, sí, al final va arribar. Jo vaig dubtar, dic, ara, saps, ara pararà? Saps allò que poses les mans a les cames?
I respirarà.
I respires una mica. Agafa una mica d'aire a mitjan caminata, saps? No, al final va arribar sense parar ni res, tot un campió, i es va fondre amb una abraçada amb el Xavi i el balsal de terra, allò que l'agafes i ui, cap a dalt.
Ell amb això li diu senderisme, eh?
Va fer una mica de senderisme. Després Xavi a la roda de premsa va dir que els va dir que volia fer uns rondos amb ells. En fi.
Uau.
I és de suport que, a més, va visibilitzar a tope el bo d'en Joan. Imagino que després recuperaria forces en un bon àpat. Saps què vull dir, allò? Per...
Sí.
Perquè va cremar, va cremar energies. Molt bé, tot el suport és poc.
Ai. Dèiem que tots els homes amb poder van amb patxorra. Sí, aquí sí. No li arrencarà el cotxe avui.
Doncs segur que té molts cotxes, però segons com, igual no li arrenca ningú. Mirem cap als i parlem de Donald Trump.
Preciosa, aquesta versió.
És una versió màgica de Leslie Nielsen.
Exacte.
Que jo crec que hem de recuperar sovint. El dia d'ahir passarà als llibres d'història per primera vegada un expresident dels EEUU s'asseu al banc dels acusats per afrontar un judici penal, o fa pel conegut cas de Stormy Daniels, perquè aquest és el nom artístic de l'actriu de cinema per adults que
perdó,
va pagar...
Perdó, podem treure Leslie Nielsen ja? M'està rebentant les orelles.
Tothom dempeus, mal cor... És... és Enrico Palazzo. La pel·lícula, agarra-lo com puedas, no us la perdeu. Enrico Palazzo. Bueno, total, que ahir va estar a la banqueta dels acusats el bo d'en Trump. Trump ha dit, com no pot ser d'altra manera, que el seu procés és un atac contra els Estats Units i ha definit el judici com una persecució com mai havia passat abans. Uh-huh. El delicte no és el suborn, sinó la manera com s'hauria fet aquest pagament de 130.000 dòlars. El fiscal manté que falsificant documents. I a l'estat de Nova York la falsificació de documents es considera una falta i només es pot considerar delicte si l'objectiu d'aquesta trampa és encobrir un altre delicte. Una mica enrevesat tot.
Wow.
Sí, sí, no sé. I això és el que el fiscal Alvin Bragg intentarà demostrar durant els dos mesos que es calcula que durarà aquest judici. En fi, Trump a la banqueta dels acusats, cotxe o cotxes o esportius o el que tingui espatllat per ell. Joan, per cert.
Digue'm.
Que diu qui va poder accedir al judici que Donald Trump es va quedar una mica allò traspuesto.
Ah?
Sí, sembla ser que va ser llarg. Mira, ara està sortint el 324. Va ser llarg. I va fer una mica de becaina mentre s'anaven dient coses i formalitats. I va fer... I, clar, Radio Estel, que està al cas de la notícia...
No va amb mi la cosa,
eh?
Que hauria de pensar, no va amb mi la cosa.
No ho sé, es va relaxar molt
sí.
I va fer una mica allò, saps? Va tancar els ulls, una mica de bondat i migdiada.
Uh-huh.
Tenim el document, eh? Us ho avança Radio Estel. Aquest és Donald Trump durant la vista d'ahir a Nova York.
La caravana, l'informatiu.
Bon
pocs segons i arribarem a un quart de nou del matí i encetem aquest informatiu explicant-vos que el Gabinet de Guerra d'Israel continua buscant una resposta a l'atac d'Iran del cap de setmana, però assegura, això sí, que no vol obrir una guerra, Júlia.
Sí, sigui com sigui, el cap de l'estat major de l'exèrcit israelí, el tinent general Herzi Halevi, ha assegurat que hi haurà resposta. El de l'Iran, de fet, era una resposta a l'atac previ a la seva ambaixada a Síria, en què van morir diverses persones, entre elles 7 als comandaments militars iranians. Halevi ha evitat dir com i quan tindrà lloc aquesta resposta, que podria escalar encara més la tensió a la zona fins a convertir-la en una guerra regional total. L'Iran havia dit que considerava l'agressió a la seva ambaixada satisfeta si no hi havia, per tant, resposta israeliana al seu atac de míssils i drons, una opció que ara Halevi ha descartat.
I és que, per la seva banda, diversos països han demanat aquest dilluns a Israel moderació després de l'atac iranià.
El president dels Estats Units, Joe Biden, ha traslladat al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que els Estats Units no participaran, diuen, cap contraofensiva israeliana contra l'Iran, mentre que el Regne Unit, França, Alemanya i també el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, s'han sumat a aquest avís de Washington. I també el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, demana moderació. I, d'altra banda, malgrat ser un aliat de l'Iran, Rússia també s'ha sumat a la demanda de cautela.
Mentrestant, el govern espanyol insisteix en el reconeixement de Palestina com a un estat.
El president Pedro Sánchez ha tornat a defensar aquest dilluns la solució dels dos estats a Israel i Palestina i ha afirmat que l'estat està disposat a fer el reconeixement de l'estat palestí de forma bilateral.
Y para España es coherente si defendemos la plena membresía de Palestina en el sistema de Naciones Unidas, hacerlo de manera bilateral. Y eso es lo que vamos a hacer desde el gobierno de España.
També ha demanat contenció als actors després de l'atac d'Iran a Israel perquè no derivi també en una escalada internacional. I ha recordat que l'estat ha condemnat aquest atac i ha insistit que el seu govern aposta sempre per la pau, la diplomàcia i la legalitat internacional per desescalar aquest conflicte.
I precisament aquest dijous està previst que l'executiu defensi davant del Consell de Seguretat de l'ONU, en parla el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en una entrevista a Televisió Espanyola.
Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya hablaré a favor de la entrada de Palestina como un Estado soberano en las Naciones Unidas. Y estamos en estos momentos, estamos hablando con aquellos socios que todavía no lo han hecho, porque la mayoría de los países del mundo ya han reconocido a Palestina, 139 estados.
I davant d'aquesta situació, els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 350 agents per garantir la seguretat durant el partit d'aquesta nit entre el Barça i el PSG. El maig està marcat per l'amenaça terrorista que va llançar Estat Islàmic la setmana passada. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Unes imatges on apareixen els estadis de futbol on s'han de disputar els partits i també els noms dels clubs que els han de jugar, també el Barça i el Paris Saint-Germain. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, explica que els Mossos sempre estan en alerta davant d'esdeveniments multitudinaris com els partits del Barça. A més, recorda que el nivell d'alerta terrorista no ha canviat. Per això, el conseller detalla que, sobretot, se centren a controlar els casos de llops solitaris, és a dir, persones radicalitzades que actuen soles, sense suport de cap xarxa terrorista.
Hi ha la possibilitat que una persona a nivell individual, amb els mitjans als quals pugui disposar, desenvolupi algun tipus d'acció, algun tipus d'atac, i en aquest sentit el context és el mateix. És veritat que la situació de propaganda que s'està fent per part de les organitzacions terroristes a nivell internacional tenen una doble vocació. Una és la de generar temor a la societat, per una banda, i per l'altre intentar estimular, alentar aquestes persones individuals que ho puguin fer.
A més dels agents habituals, els Mossos d'Esquadra també desplegaran efectius del grup especial d'intervencions, la unitat de drons i l'helicòpter. La policia catalana recorda que, a més de l'amenaça terrorista, el partit del Barça contra el Paris Saint-Germain portarà més de 2.600 aficionats francesos a la capital catalana, entre els quals es preveu que hi hagi uns 400 seguidors radicals del club parisí que els Mossos controlaran per evitar que es trobin amb aficionats blaugranes i que, per tant, no hi hagi cap mena de baralla.
Gràcies, Pau. I precisament el grup municipal de Tries per Barcelona reclama al govern de Collboni una reunió per compartir informació sobre el risc d'amenaça terrorista que viu la ciutat.
El portaveu Jordi Martí ha enviat una carta al tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, en què li demana repetir la trobada del passat mes d'octubre davant l'augment d'amenaces terroristes arreu d'Europa. Els de Junts apunten que no volen en cap cas contribuir a un alarmisme injustificat, sinó que repeteixi una trobada com la que ja van mantenir a la tardor, quan el govern municipal va convocar tots els grups polítics a tractar sobre l'amenaça terrorista, també arran d'una iniciativa del seu partit. Martí especifica que veuen amb preocupació les amenaces de diferents grups islamistes radicals cap a Occident, l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà amb l'atac de l'Iran sobre Israel i els diferents episodis també de possibles actuacions terroristes que han planat recentment sobre Barcelona i que han estat en aquest cas descartades.
I a tot plegat, el Banc d'Espanya sosté que les actuals tensions geopolítiques són el principal risc per l'activitat econòmica i l'estabilitat del sistema financer espanyol.
L'informe d'estabilitat financera corresponent a la primavera d'aquest any i presentat dilluns apunta que els conflictes militars a Ucraïna i al Pròxim Orient continuen sent focus de tensió geopolítica elevada i que, malgrat que la seva escalada es manté continguda, constitueixen una font d'incertesa i de difícil quantificació. I d'altra banda, l'òrgan supervisor opina que si no es fan modificacions a les polítiques fiscals i també pressupostàries, és esperable que el deute públic s'acosti al 108% del PIB l'any 2026 i s'enfili fins al 120% de cara a l'any 2040.
Per cert, que els economistes avisen que una escalada del conflicte podria provocar una pujada dels preus del petroli i de productes de primera necessitat. Ho ha manifestat així l'economista i politòleg Xavier Ferrer en una entrevista a l'Estel Migdia, Ràdio Estel.
Estret d'Hormuz hi passa el 21% del comerç mundial de petroli, molta part d'aquest que va als Estats Units. Si queda afectat per aquest conflicte, doncs, evidentment, tindrem una pujada de preus del petroli i també, com ja hem vist en el canal de Suez amb l'incidència dels tutsis, en alguns moments hem de tenir en compte que hi passa el 12% del comerç mundial, no només en petroli, sinó en diferents mercaderies, que d'alguna forma, si aquí també es tallés aquest canal, doncs tindria uns efectes econòmics amb els productes finals que ens arriben a Europa.
I encara en clau internacional, Donald Trump s'asseu al banc dels acusats per afrontar un judici penal. És la primera vegada que un expresident dels Estats Units s'enfronta precisament a aquests càrrecs penals. L'acusa de subornar a una actriu pornogràfica.
Sí, els fets es remunten a la seva darrera campanya electoral, això va ser l'any 2016, concretament. El fiscal l'acusa de falsificar documentació, una documentació que l'expresident hauria creat per subornar a l'actriu Stormy Daniels. Ara Trump s'enfronta a 34 delictes que li podrien comportar una condemna de 4 anys de presó.
I a casa nostra, la majoria de partits demanen que Catalunya tingui un nou sistema de finançament més just que posi fi al dèficit fiscal. Els 5 partits que han estat convidats al primer debat electoral organitzat per PIMEC, el PSC, Esquerra, Junts, els Comuns i el Partit Popular, han coincidit a demanar més inversions per part del govern espanyol a Catalunya. Judit Casellas, molt bon dia.
Bon dia. Cap dels 5 candidats no nega que Catalunya pateix dèficit fiscal perquè és la tercera comunitat autònoma que més recursos aporta al conjunt de l'Estat i la 14a en rebre'n. Ara bé, les receptes per fer-hi front són diferents. Esquerra, com ja havia anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, dies enrere, aposta per un finançament singular que sigui solidari amb la resta de l'Estat i negociar-lo de forma bilateral amb el govern espanyol.
A Catalunya paguem uns 52.000 milions d'euros anuals en impostos. La Generalitat només en gestionem 25.000. I, per tant, crec que és evident que necessitem que Catalunya no pot tocar sostre i que, per tant, necessitem fer aquest canvi en el sistema de finançament.
El número 3 de Junts més Puigdemont per Catalunya, Josep Rull, que ha participat al debat en substitució de Carles Puigdemont, ha amenaçat entomar els pressupostos generals de l'Estat si el govern espanyol no millora el finançament a Catalunya.
Nosaltres no aprovarem uns pressupostos generals de l'Estat si no es compensa aquest dèficit fiscal i dèficit en inversió. Aquesta és la clau i així ho tenim signat amb l'acord que vam fer amb el PSOE.
El presidenciable del PSC, Salvador Illa, com va avançar a Ràdio Estel, demana revisar el sistema de finançament d'acord amb l'Estatut d'Autonomia, una proposta que també comparteixen els comuns de Jèssica Albiach.
La primera premissa, no s'ha fet res aquests darrers 10 anys, tampoc en aquest àmbit del finançament de Catalunya. La segona, jo no crec que... jo no faré servir el finançament com a excusa permanent per no abordar les responsabilitats que té el govern de la Generalitat. I en tercer lloc, no abonaré més generació de frustració que ja hem tingut prova aquests darrers 10 anys.
Catalunya necessita un nou sistema de finançament que ha de ser just, que ha de ser ordinari i ha de ser solidari. Per a mi aquestes són les tres característiques que ha de tindre i ha de tindre també un sistema fiscal, un sistema tributari just.
Mentre que Alejandro Fernández, del Partit Popular, pensa que la falta d'inversions no podrà revertir-se fins que els partits independentistes no renunciïn a la independència.
sobre els 15 famosos impostos propis de Catalunya que no tenen la resta de comunitats autònomes. La immensa majoria són absurds i només tenen una voracitat de la recaptació i voluntat d'escanyar l'empresariat.
Un debat on tots els partits han coincidit també a fer polítiques per reduir la burocràcia, a la qual han de fer front les petites i mitjanes empreses i a retenir el talent format a Catalunya.
I encara, Judit, un altre dels temes que ha entrat de ple en precampanya és el dels pactes postelectorals després que l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, hagi assegurat que Junts no descarta governar amb el PSC si Carles Puigdemont no guanya les eleccions, una proposta que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha insinuat que es pot estudiar.
Amb les enquestes que posen en dubte que torni a haver-hi majoria independentista al Parlament, el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha dit que no pot excloure's la possibilitat que hi hagi un govern del PSC amb Junts, una opció que, en canvi, sí que descarta del tot si l'equació és al revés i Carles Puigdemont guanya les eleccions. Són declaracions a Ser Catalunya.
No governarem amb els socialistes si guanyem. Si guanyem. I si no, veurem. Escolta'm, a la vida tot pot canviar.
Illa ha contestat amb les mateixes paraules «veurem» i ha celebrat que els partits independentistes no posin línies vermelles al seu partit.
A mi todo esto de «voy a vetar», «voy a bloquear» no me acaba de gustar. Me parece que la ciudadanía tiene que darnos a cada uno la representatividad que juzgue oportuna y a partir de ahí hemos de tener la capacidad de ver cómo podemos alcanzar un esquema de gobierno estable per a Catalunya.
Un pacte que és poc probable si hi ha aritmètiques alternatives perquè seria molt criticat per part dels partits més conservadors de l'Estat. Malgrat això, el PSC no el descarta i només posa un cordó sanitari a Vox i Aliança Catalana.
Gràcies, Judit. I en matèria d'habitatge, 131 municipis catalans s'afegeixen a la llista de zones tensionades on es podrà limitar el preu del lloguer. El Departament de Territori ha iniciat els tràmits per afegir aquestes localitats, entre les que hi havia Viella, Cadaqués, Begur, Besalú o Altafulla, entre d'altres, a les 140 zones tenses ja en vigor, Júlia.
Sí, així en total Catalunya comptarà amb 271 localitats on es podrà, per tant, aplicar el topall del lloguer, una mesura que cobrirà una zona on viuen més de 7 milions de persones, és a dir, el 90% de la població catalana. En parla la consellera de Territori, Esther Capella.
És suficient això? No. Això passa doncs, per la publicació avui de les 131 municipis declarats zones tenses. Vol dir, i estic segura, seguríssima, que no tardarem 100 mesos en que es publiqui. En aquest, un cop publicat l'índex, que saben vostès que nosaltres qüestionem, tot i que l'apliquem, però estic convençuda que el mes de juliol això ja hauria de ser una realitat.
L'ampliació afecta els municipis de més de 2.000 habitants que no formen part dels 140 ja declarats i que compleixen alguns dels requisits que marca la llei estatal pel dret a l'habitatge, és a dir, que les persones o famílies dediquin més del 30% dels seus ingressos a pagar el lloguer o la hipoteca o que aquest preu del lloguer o la compra dels habitatges hagi experimentat en els darrers 5 anys un increment acumulat d'almenys 3 punts per sobre de l'IPC.
Per la seva part, el sindicat de llogateres ha celebrat la decisió del govern d'ampliar la regulació de lloguers i ha reclamat, això sí, celeritat al govern espanyol per aprovar aquestes noves àrees tensionades a través del Ministeri d'Habitatge. És Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres.
Avui coneixem que hi ha més d'un centenar de municipis més a Catalunya on s'haurà d'aplicar la regulació de preus perquè aquests municipis tenen uns preus molt alts i necessiten una regulació de preus i el que hem d'esperar és que el govern espanyol aquesta vegada no trigui mig any, com va fer l'última vegada, a activar aquestes declaracions que han de permetre que la gent pugui respirar una mica més tranquil·la, que no hagi de tenir por quan se li acabi el contracte que li pugin el preu del lloguer.
Enric Aragonès ha recordat que la llei d'habitatge estipula que s'hi hauria de donar llum verda en un màxim de 3 mesos.
Per cert que un mes després de l'entrada en vigor de la llei que limita els preus del lloguer, el seu impacte ha sigut escàs. Segons un estudi del portal Idealista, l'oferta de pisos de lloguer permanent s'ha reduït un 13% a Catalunya i en contra del que pretenia la norma, els preus s'han incrementat al conjunt de Catalunya i l'habitatge ha pujat de mitjana un 4,3%.
Un informe que detalla que la caiguda de l'oferta s'ha estès per les capitals de les 4 demarcacions. A Girona, el nombre de pisos s'ha rebaixat un 21%, a Tarragona un 16%, a Barcelona un 14% i en el cas de Lleida un 9%. I pel que fa als preus, a la capital catalana s'incrementen un 4,6% i cauen un 2,8% a Lleida i un 1% a Tarragona, mentre que a Girona, en aquest cas, es mantenen estables.
I d'altra banda, el Departament de Territori ha obert aquest dilluns el termini de sol·licituds d'ajuts per al pagament de lloguer per persones d'entre 36 i 64 anys.
Les peticions es poden presentar fins al dia 10 de maig i la dotació pressupostària inicial és de 20 milions d'euros. Els ajuts al pagament del lloguer es destinen a persones que no es troben en risc imminent d'exclusió pensió, però que necessiten d'un ajut per poder seguir residint en l'habitatge on viuen. No són lineals i d'una quantitat fixa, sinó que s'ajusten a l'esforç que suposa per cada persona aquest pagament del lloguer en funció dels seus ingressos, per tant, amb un màxim de 200 euros i amb un mínim de 20 euros al mes.
A punt d'arribar a 9:15 del matí, no deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. I seguim en plena política perquè la mesa del Congrés dels Diputats analitzarà avui un informe elaborat pels lletrats que descarta aturar l'amnistia com demana el Senat i l'acusen d'ingerència. Els serveis jurídics han fet un document on rebutgen la petició de la Cambra Alta, controlada pel Partit Popular, per paralitzar la tramitació de la llei i on l'acusen de pretendre una ingerència en l'autonomia parlamentària.
El document de 14 pàgines afirma que el Senat pretén assumir funcions de fiscalització del funcionament intern del Congrés que només, per tant, pertoquen al Tribunal Constitucional i demana a la Cambra Alta que desisteixi de mantenir el conflicte institucional que planteja. Els lletrats adverteixen també al Senat que no pot utilitzar aquest conflicte de competències per paralitzar el projecte de llei i saltar-se, per tant, la seva obligació de tramitar aquesta norma.
I encara pel que fa a les eleccions del 12 de maig, Carles Puigdemont vol pactar amb Esquerra Republicana, ho ha assegurat en una entrevista al Més 324.
El candidat de Junts, a més, ha assegurat que no negociarà amb cap formació d'extrema dreta. Carles Puigdemont també afirma que la declaració d'independència segueix vigent perquè assegura que el Parlament no se n'ha desdit.
I a tot això, el candidat de Junts també s'ha reunit aquest dilluns amb la direcció de Foment del Treball a Perpinyà.
Segons un comunicat del partit, la trobada ha servit per analitzar la situació econòmica de Catalunya i la patronal ha traslladat les seves demandes de cara a les eleccions catalanes. Per part de Junts també hi han participat el secretari general Jordi Turull, el president del grup parlamentari Albert Batet i la número 2 d'aquesta candidatura Anna Navarro. I per part de Foment hi eren el president Josep Sánchez Llibre i el secretari general David Tornos. Amb aquesta trobada, la candidatura de Carles Puigdemont inicia una ronda de reunions amb representants d'entitats econòmiques i també socials. Segons fonts del partit, Foment del Treball li ha traslladat les seves prioritats de cara a les eleccions catalanes, una fiscalitat més competitiva, l'execució de les inversions que el país necessita i també una seguretat jurídica més gran.
Per la seva part, Pere Aragonès ha explicat quins són els quatre eixos sobre els quals buscarà suports polítics després de les eleccions del 12 de maig en cas que li calguin per continuar com a president de la Generalitat. Ho ha dit així.
Y con los que podamos coincidir defendiendo el fin del déficit fiscal, el hecho de recaudar todos los impuestos en Cataluña, de poder avanzar en un proceso de negociación para llegar a una solución democrática a las diferencias que hay en relación a la independencia o a la dependencia de Cataluña respecto a España y que podemos fortalecer el estado de bienestar, estos van a ser los ejes de los apoyos que voy a intentar recabar la próxima legislatura.
El candidat d'Esquerra Republicana ho ha dit en una entrevista a Ràdio Nacional on també ha desvinculat els resultats del 12 de maig amb l'estabilitat del govern d'Espanya. Ha dit que això depèn del compliment dels acords de legislatura que, entre d'altres, inclouen el compromís de continuar amb el procés per buscar una sortida al conflicte de sobirania entre Catalunya i Espanya.
I 8 de cada 10 municipis catalans hauran de tenir un pla d'emergència per risc d'incendi. El 20% restant estaran recomanats a fer-lo. És un dels canvis més importants que han impulsat des del govern amb la revisió dels plans d'Infocat en cas d'incendi que es van crear ara fa 30 anys.
I l'altre punt clau és incloure els riscos i els perills associats al canvi climàtic. Algunes conseqüències, com la sequera persistent o les altes temperatures, ja es noten i, de fet, influeixen en el desenvolupament dels incendis als boscos. Per això s'han inclòs en el nou Pla Alfa que tindrà més en compte les masses forestals i no només, per tant, les condicions meteorològiques com el vent. També s'inclou un nivell de perill, tal com explica el conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena.
S'afronten també modificacions en l'àmbit del Pla Alfa, no? I en aquest sentit, doncs, s'incorpora un nivell més. Tenim el nivell 0, doncs, el nivell que és un perill baix, el nivell 1, que és d'un perill moderat, el perill alt, que és 2, el perill molt alt, que és el 3, i s'incorpora el perill extrem, que és el nivell 4. Això permet fixar amb molta més precisió quines són les restriccions que es fan en cada moment.
El canvi també amplia els municipis que han d'estar preparats per aquest tipus d'incendis i s'extén a zones que fins ara quedaven al marge, com per exemple el Prepirineu. Pel conseller de l'Interior, els canvis també han de donar més marge a l'hora de decidir les restriccions, però que a la vegada quedin més clares quan es dictin. Els nous plans també reorganitzen les cúpules dels serveis d'emergència per tal d'agilitzar aquesta presa de decisions.
I en l'àmbit sanitari, el conseller Manel Balcells ha afirmat que des del Departament de Salut reclamaran a l'Estat que financiï els cribatges dels nounats que Catalunya ja fa per detectar de forma precoç malalties congènites després que el president espanyol Pedro Sánchez hagi anunciat aquest dilluns que n'ampliarà la cartera.
El programa de cribratge neonatal a Catalunya, més conegut com a prova del taló, permet detectar fins a 25 malalties minoritàries, mentre que la cartera pública estatal fins ara només en cobreix un total de 7. El Ministeri de Sanitat ampliarà la prova a 11 malalties, serà les properes setmanes, i a 22 de cara a l'any vinent. Balcells ha indicat que quan l'Estat incorpora una nova prestació l'hauria de finançar, però ha advertit que no sempre és així.
L'Estat té un costum, que és si ho s'ha de fer, però ho pagues tu amb els recursos que ja tenies. Això ens ho ha fet amb diverses coses, ho fa amb les teràpies avançades, amb els nous tractaments amb l'hepatitis, ho ha fet, i llavors és un tema de reclamar-ho constantment. Hauria de sortir nova prestació obligatòria, la financio.
I d'altra banda, el govern espanyol espera que bona part de les mesures que inclou el nou pla antitabac impulsat per la ministra de Sanitat, Mònica García, estiguin llestes abans que acabi el 2024.
La estimación del Gobierno de España es que para finales de este año buena parte de estas modificaciones legislativas que marcan el plan hayan llegado a buen puerto.
Segons ha explicat ella mateixa aquest dilluns al Congrés, l'estimació de l'executiu és aconseguir que iniciatives legislatives com l'empaquetat uniforme de les caixes de cigarrets arribin a bon port abans que acabi aquest any. I entre les disposicions previstes també hi ha igualar la regulació del tabac tradicional amb el tabac electrònic, augmentar els espais lliures de fum, augmentar també aquest preu de tabac per acostar-se als preus europeus o fomentar la investigació sobre el tabaquisme i el seu impacte a la salut.
I atenció també perquè fer servir pantalles abans d'anar-se'n a dormir augmenta el risc de sobrepès i obesitat infantil. Així ho indica un estudi de la Universitat de Barcelona que s'ha publicat a la revista Petit.
D'acord amb l'estudi, la combinació d'anar-se'n a dormir després de les 10 de la nit i abans d'exposar-se durant més de 30 minuts a les pantalles, ja siguin tauletes, mòbils, ordinadors o també la televisió, s'associa amb un risc més alt d'obesitat i menys adherència a la dieta mediterrània a la població infantil. El treball també ha detectat que el 27% dels infants preescolars i el 35% dels que estan en edat escolar passen més de mitja hora davant d'un d'aquests dispositius en pantalla abans d'anar-se'n a dormir. L'estudi s'ha basat en dades recollides a través d'enquestes en línia fetes a 1.133 infants espanyols, 545 dels quals tenien entre 2 i 4 anys i 588 entre 5 i 12. En aquests qüestionaris s'analitzaven els hàbits de son i l'ús de dispositius en pantalles, així com també altres indicadors com la dieta o l'índex de massa corporal.
I més qüestions perquè l'Ajuntament de Barcelona inclou la connexió del tramvia per la Diagonal com una de les prioritats per aquest mandat. Així ho recull el Pla d'Actuació Municipal presentat pel govern de Jaume Collboni, que també vol impulsar una renda local pròpia.
El pla es votarà aquest dimecres en comissió i també es proposa incrementar el parc d'habitatges assequibles fent 4.000 nous pisos, ja sigui construir-los o portant-los a la borsa de lloguers. A més, també es proposa desplegar la normativa per regular els habitatges d'ús turístic. La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha assenyalat que és un full de ruta que pretén transformar la ciutat.
Aquest és un full de ruta, un pla d'actuació municipal que pretén transformar i millorar la ciutat per fer-la més pròspera, més sostenible i més saludable en els propers anys. Una ciutat per viure-hi i per viure-hi millor.
I un cop es voti a la comissió, el pla d'actuació municipal s'obrirà al procés participatiu, que en aquest cas durarà fins al mes de juny. A partir d'aquí, el govern estima que es podria portar aprovació definitiva al mes de setembre. Bonet confia que l'oposició facilitarà l'aprovació inicial d'aquest pla.
I d'altra banda, la connexió internacional de Renfe que unirà Barcelona amb París no estarà a punt per als propers Jocs Olímpics que comencen al juliol, com es preveia inicialment. El ministre de Transports detalla que s'haurà d'esperar fins a finals d'any per retards a les tramitacions a França.
Concretament, s'està a l'espera que França homologui els trens que circularan per les seves vies després que la companyia ferroviària francesa trenqués la societat conjunta amb Renfe, amb què oferia l'alta velocitat entre els dos països. L'empresa espanyola operarà, per tant, en solitari, els trajectes Barcelona-Lió i Madrid-Barcelona-Marsella des de l'estiu ja del 2023, però té pendent obrir l'operativa que enllaci la capital catalana amb París. Quan incorpori aquest trajecte, Renfe té previstos fins de 16 trens a Bèlgica.
I més qüestions perquè la temporada d'esquí 2023-2025 a les estacions d'esquí al Pirineu de la demarcació de Lleida es van tancar aquest cap de setmana amb més d'1,43 milions de forfets venuts, la qual cosa suposa el tercer millor registre de la història.
El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, ha dit que ha estat una bona temporada.
1,4 milions de forfets venuts. Això representa un rècord, és la tercera millor temporada de la història i bueno, ens fa palès de que realment les estacions d'esquí són un punt important dintre del turisme de la nostra demarcació, especialment durant la temporada d'hivern.
Bons resultats, doncs, que arriben després d'un hivern en què s'han registrat pics de calor i la neu va arribar tard, però tot i així les pistes han treballat per oferir el màxim de quilòmetres per esquí als més perjudicats, l'esquí nòrdic, que només han rebut 15.000 aficionats.
I obrim plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut a Reus 4 turistes per agredir un taxista de Barcelona.
Uns fets que van passar aquest dilluns a 8:15 a.m. a la porta d'un hotel de la Rambla del Raval. Els arrestats haurien contractat el servei d'un taxi convencional per desplaçar-se fins a l'aeroport del Baix Camp, però finalment haurien pujat a un vehicle BTC i haurien carregat el seu equipatge. En veure-ho, el taxista s'hauria posat davant l'automòbil tipus Uber per expressar el seu desacord. Tot seguit, aquests turistes haurien sortit de dins del vehicle i haurien provocat lesions al taxista. Després haurien marxat cap a Reus amb el cotxe Uber, on finalment la policia els ha interceptat.
I encara la policia catalana va denunciar penalment dissabte un home de 39 anys per circular a 195 km per hora per la C-14 al terme de Ciutadilla, a l'Urgell.
I el van enxampar gràcies a un control preventiu que es va instal·lar al quilòmetre 59 d'aquesta via, en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 km per hora. Una patrulla de trànsit el va aturar poc després i va ser denunciat penalment per un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. El conductor va ser citat per presentar-se aquest dilluns davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia.
I en plena cultural, Los Rius Sona d'Amposta torna a programar una jornada de música sense interrupcions i en català. La 6ª edició del festival comptarà amb una desena d'artistes que passaran pels dos escenaris de l'Espai 1 d'Octubre de la capital del Montsià.
Un cartell format pels Stay Homes, Figaflaues, La Fúmiga, Ginestà, Mariona Escoda o Miquel del Roig, entre de molts altres artistes. Els concerts començaran a les 6 de la tarda del dia 8 de juny i s'allargaran fins ben entrada a la matinada. Al recinte de concerts hi haurà una zona amb food trucks i bar i un espai gratuït per autocaravanes i vehicles camper. Les entrades anticipades ja es poden comprar per 20 euros.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
3 minuts i ja arribarem a 9:45 del matí. Anem en plan esportiva.
La caravana.
I en plan esportiva dèiem que el Barça juga avui contra el PSG la tornada dels quarts de final de la Champions a l'estadi olímpic Lluís Companys. Els blaugranes que arriben al partit amb un 2-3 d'avantatge aconseguit ara fa una setmana a París.
Sí, amb aquest resultat els blaugranes en tindrien prou amb un empat o amb una victòria per classificar-se per a les semifinals de la Lliga de Campions. Recordem que els gols fora de casa ja no valen el doble. El Barça fa 5 temporades que no arriba a la penúltima ronda del campionat europeu. No serà una feina fàcil, ho deia l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, ahir a la prèvia del partit.
Visualitzo un partit molt semblant al partit de l'anada. Penso que el París, evidentment, amb Luis Enrique al capdavant, no especularà, ens anirà a apretar dalt, ens igualaran en molts moments aquest sistema defensiu home a home, i hem de trobar els espais, hem de trobar els recolzaments, hem d'atacar línia defensiva alta.
Per al partit d'avui, Xavi no podrà comptar ni amb Sergi Roberto ni amb Christensen, que han de complir el cicle de targetes grogues. Tampoc hi seran els lesionats Gavi i Valde. En canvi, Pedri sí que podria ser titular avui.
El equipo tiene muchas ganas, muchísima ilusión de afrontar un partido tan importante como el que tenemos mañana, y en lo personal, bien. Vengo de un no mal momento, un no buen momento en lo personal, con muchas lesiones, pero la verdad tenía muchas ganas de volver. Lo pude hacer en París, tuve unos minutos contra el Cádiz y tengo muchas ganas del partido de mañana.
I per la seva banda, el PSG encara el partit amb la necessitat de remuntar com sigui l'eliminatòria.
Sí, l'entrenador de l'equip francès, l'ex-Florent Luis Enrique, s'ha mostrat convençut que el seu equip guanyarà avui i que serà a les semifinals.
El resultado refleja un 2-3 y eso implica que tenemos que dar una mejor versión mañana y que tenemos que ir a por el partido. Somos, creo, un equipo que de serie no especula. Te puedes imaginar mañana que esa palabra no existe para nosotros y estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta.
L'única baixa del PSG és Kimpembe i respecte a l'anada, els parisencs tenen com a principal novetat a la convocatòria Hakimi. El marroquí va complir la sanció al Parc dels Prínceps per acumulació de targetes grogues. El Barça, això sí, espera tancar una facturació rècord a les taquilles avui, inclús superar a les d'un clàssic. Ja s'ha penjat el cartell de no hi ha entrades a l'estadi, per tant s'espera un ple total a Montjuïc aquesta nit.
I d'altra banda, també la Champions, avui juga també l'Atlético de Madrid.
Els matalassers viatgen al camp del Borussia Dortmund amb l'avantatge del 2-1 que van aconseguir ara fa una setmana al Metropolitano, per tant ho tenen tot de cara per tornar a unes semifinals de Champions després de 7 temporades sense participar. I si passen ronda, es trobarien amb el guanyador precisament del Barça-PSG. Per tant, avui quedarà definida la primera semifinal d'aquesta Lliga de Campions. L'equip madrileny recupera Saúl, que es va retirar abans durant el partit de Lliga dissabte contra el Girona, però té, això sí, la baixa important de Samuel Lino.
I el Barça femení té pràcticament enllestit el fitxatge de la davantera Ewa Pajor, de 27 anys, que actualment juga al Wolfsburg.
Sí, Pajor té una clàusula de rescisió de 500.000 euros i acaba contracte l'any 2025 amb el Wolfsburg, que podria venir-se a rebaixar la seva sortida a Alemanya, però asseguren que la jugadora ja té acordat un contracte de 3 anys amb el Barça. Pel que fa als títols, Pajor ha guanyat ja 5 lligues i 8 copes amb l'equip alemany i ha arribat 3 vegades a la final de la Champions sense poder-la, això sí, aixecar.
I en tenis, Rafa Nadal debuta avui al trofeu Comte de Godó de Barcelona. Aquesta tarda a les 4 s'enfronta l'italià Fabio Cobolli.
Els entrenaments d'aquests dies a les pistes del Club Tenis Barcelona han donat els seus fruits i Nadal, per tant, es veu amb opcions i capacitat per lluitar per un trofeu que ja ha guanyat anteriorment en 12 vegades. Això sí, Nadal creu que aquesta serà la seva última participació al Godó.
Yo no sé lo que puede ocurrir en el futuro, pero a día de hoy pues me lo tomo como que va a ser mi última participación aquí en el Godó. Esta es mi sensación actual y voy a intentar disfrutarlo de la manera que se pueda y sin renunciar a ser competitivo. No por ello voy a salir aquí a hacer un homenaje, ¿no? Voy a intentar hacer lo mejor posible para darme oportunidades.
El partit d'avui contra Cobolli serà el seu retorn a les pistes des del passat mes de gener, quan va perdre contra Jordan Thompson al torneig de Brisbane i poc després va anunciar que havia recaigut de la seva lesió. El Balear ha deixat clar, això sí, que toca anar dia a dia i ha afirmat que no es marca metes més enllà del seu debut avui dimarts.
Per cert, que qui s'ha acostat aquest dilluns al Reial Club de Tenis de Barcelona ha estat el vigent campió del Comte de Godó, Carlos Alcaraz, que va renunciar a disputar el torneig diumenge en no haver-se recuperat de la seva lesió al braç.
Sí, Alcaraz ha dit que la seva intenció és tornar a reaparèixer al Masters 1000 de Madrid, que comença el proper 22 d'abril, just quan acabi el Godó, i on també defensa títol, però ha deixat clar que encara no ho pot confirmar, ja que s'ha de veure l'evolució de la seva lesió al braç.
I finalment, en bàsquet, us destaquem que l'Eurolliga ha fet oficials els horaris pels partits de quarts de final de la competició a l'espera que es completi el quadre amb els dos equips classificats des del play-in.
Sí, un play-in que comença ja avui mateix. Pel que fa als horaris dels quarts de final de la competició de l'Eurolliga, el Real Madrid jugarà la seva eliminatòria els dies 23 i 25 d'abril, mentre que el Barça disputarà els seus dos primers duels a Barcelona. Ho farà davant l'Olympiacos els dies 24 i 26 d'abril.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
47 minuts que passen de les 8 del matí. Cara bé.
A la caravana busquem la cara bé de l'actualitat.
Vinga, va, Judit Vallès, bon dia.
Molt bon dia.
Rafa Sanauja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Giro, què tal, bon dia.
Molt bon dia.
Vinga, va, anem a la cara bé. Què ens expliques avui, Judit?
Mira, avui comencem traslladant-nos a Roses.
Toma.
Visca Roses, visca Roses.
Estàs contenta d'anar a Roses?
Home, és on estiuejo, és casa meva, és l'Empordà. Ah,
poble de pijos.
No, poble de pescadors, que l'estiu és pijo. És diferent.
Bé, a mi m'agradaria, perdona, que hi existeix una platja per l'Empordà que es digués Cala Pija.
Cala Pija.
Ho he dit sempre, això.
És molt bona idea, eh? Sí, jo crec que encara hi ha algun lloc inexplorat, una caleta.
A Sud-amèrica ho interpretarien guai, també.
Bé, això seria una altra cosa.
I ple de francesos, també, eh?
Ai, no me'n parlis, no me'n parlis.
Una invasió. De parlant d'invasions...
Mira, com avui a Montjuïc.
Sí, exacte. Sí, i més o menys són també així radicalots, els que hi ha per l'Empordà, perquè, mare meva... En fi, parlant d'invasions, aquesta preciosa localitat de l'Alt Empordà, aquest cap de setmana, hi ha hagut una invasió de meduses que ha fet que moltíssimes persones no poguessin refrescar-se amb la calor d'aquest cap de setmana.
Hola, hola, hola.
Medusil. Alerta Medusil de la playa de San Feliu de Guíxols.
És boníssim, és una tresina a la platja.
Está todo lleno de meduses. Petites, petites, pequeñas así, ¿eh? Pequeñas así. Pero si te pica, te deja mirando para cuenta. ¿Eh? Son unas medusas de color rojo. Transparente, no me ves ahora.
No coneixeu aquesta, una cosa, perdoneu, boomers. Hola, porteu 15 dies vivint a sota una capa terrestre?
No sabia que existia.
La bo, eh?
El terme mirando pa Cuenca, en principi era positiu.
No? Mira, jo t'he de dir que no existia... No havia arribat a escoltar-ho fins aquí, Judit, però
alerta. És més llarg que aquest vídeo. És brutal, l'heu de buscar, de veritat.
És un vídeo, o sigui, és un àudio i un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials, a TikTok.
Estic morint ara mateix.
O sigui, els espanyols ara parlen català per aquest vídeo. Molts l'han retuitat.
Estàs dient de veritat?
Que t'ha dit de debò? Fa com un mes, això.
I ara hi ha molts vídeos.
El nostre algoritme no...
Aquesta dona viu a... D'on era? De Sant Feliu de Guíxols. I surt de tant en quant... De Guíxols. Surt de tant en quant i va gravant les meduses que hi ha a la costa i diu, alerta Medusil, alerta
Medusil. La playa de Sant Feliu.
M'encanta.
Unes piquen i altres no.
En fi, mireu els vídeos, són brutals.
Són els pimientos
del padrón. Sí. Exacte.
Ai. En fi, això era Sant Feliu de Guíxols, però sí. Aquest cap de setmana parlem de roses. Les temperatures elevades han fet que s'omplin les platges de banyistes, però també de meduses. En les últimes hores s'han fet virals les imatges de la platja de la Badia de Roses a la Costa Brava pels centenars i centenars de meduses que hi havia a la sorra. Diversos usuaris han anat publicant fotografies, vídeos i amb molta, molta presència de meduses a la costa. Mm-hmm. Cosa que ha fet que, clar, els banyistes, sobretot a la Cala Montjoy, hi havia molts vídeos d'allà.
El Bulli.
Exacte, on està al costat el del Bulli.
La platja de pescadors.
Sí. La platja de gent senzilla i humil. Sí. Saps que el Bulli era...
Mira, he parlat amb ells.
Es museu?
He parlat amb ells. No, estan preparant una de grossa.
Sí? Ara fan
i potser la caravana encara la fem més
ara
grossa.
Es pot anar a dormir. Volen fer un hotel o no sé què.
No, sí.
En fi, Cala Montjoy, plena de banyistes i plena de meduses. Per tant, tota aquesta gent no es va poder acostar a l'aigua, ni banyar-se, ni refrescar-se amb les calors que feia aquest cap de setmana. Llavors,
la medusa necessita... Jo sempre m'equivoco amb això, necessita aigua calenta,
Les meduses?
Sí.
Mira, jo crec que necessitem algú que s'acosta. Sí, però... Saps aquelles coses que penses que és un fals mite? Perquè a mi sempre m'ha dit, ai, ja hi ha meduses, sí que està calenta l'aigua, no? Perquè comencen a arribar quan arriba l'estiu.
Ah,
sí. Però després també, no sé, jo diria que sí, però no estic segur.
El que sí que necessiten és aigua salada. Llavors, o sigui, els accents... Sí. No, però... Espera, que té una explicació.
Podem aplaudir avui a...
Bravo.
Té una explicació. Bravo.
Judit Vallès puntualitzant coses importants.
La Judit banyant-se a la seva banyera del seu piset amb una medusa.
Alerta. Bueno, no. Ara, en sèrio, té una explicació. O sigui, clar, les meduses, ara n'hi ha tantes a la costa, perquè com que no ha plogut i els rius no han desembocat l'aigua dolça... costa, o sigui, tota la part de la sorra, l'aigua és molt més salada que normalment, que hauria de ser un entremig entre aigua salada i aigua dolça. Llavors, les meduses s'acosten, i per això n'hi ha tantes ara mateix, per la sequera i per la calor que fa.
Molt doncs bona. Retiro els meus aplaudiments, perquè això no ho sabia.
Molt bona explicació.
Cada dia hi donem-vos dades.
Ens has pintat la cara.
En fi, les fotografies que han anat corrent per internet hem pogut veure com una mena de meduses mig transparents amb punts liles i magentes i uns tentacles bastant llargs. És una espècie que es diu Pelagia noctiluca i, de fet, és una de les espècies que més piquen. Suposa el 70% de les picades a les platges. Ai. Per tant, tela, s'ha d'anar amb compte amb aquestes meduses.
S'ha picat una medusa algun cop?
Sí, al cul, no va en conya. De debò, vaig passar-ho fatal. Quan era petita, em va picar i vaig estar que no em podia seure.
T'hi vas posar orina?
No, vaig anar amb el socorrista.
Diuen que no serveix, l'orina.
No, això sí que és un fals mite.
Ah, no?
És un capítol de Friends i ja està.
I ja està, i punt. Sí.
No, pensava que sí que funcionava.
Una pomada d'aquelles que tenen el socorrista.
Fang, em sembla que sí que serveix.
Sí, sorra, la sorra mullada o alguna cosa així, sí. Però si no, sempre si el socorrista està obert...
I netejar-te amb aigua salada.
Sí.
No dolça.
Com les madures.
Molt salada o salada al
mar.
Això sí.
En fi, aquestes espècies, les Pelagia noctiluca, se li sumen les que normalment estan més a la costa a l'estiu i que no piquen tant, però encara no les podem veure perquè la primavera és quan s'estan reproduint i estan més al fons del mar. En fi, que l'augment de les temperatures i les sequeres ha provocat arribades de medusa a les costes catalanes i cada vegada seran més freqüents. Una raó més per anar a la platja, vosaltres que no us agrada gaire la platja.
No en calen, eh? Més raons. Ja tinc
jo tinc una pregunta, crec que és molt interessant.
Jo no soc de platja, però soc de Chiringuito.
No, jo soc de platja.
No, jo de Chiringuito, quan no hi ha més remei, tampoc m'agrada.
No.
O sea, jo, si estic allà, sí, el mal menor és la Guingueta. Però si puc evitar-lo, ho evito també.
Una pregunta. Les meduses, quan piquen, moren? Són com les abelles?
Que jo sàpiga.
Crec que no.
No?
Som a un pas de trucar avui a un biòleg marí.
No saps dir tu.
En fi, abans de canviar de notícia, una altra notícia que ha passat a Roses.
Home, què ha passat? Si és que Roses sempre donem bons titulars.
Sí, sí. O sigui, es va obrir aquest cap de setmana una discoteca que es diu Chic, que porta 10 anys tancada. Es va fer una gran festa de reobertura, va venir Nebulosa, que són els que ens representaran a Espanya Eurovisió. Ah. Doncs aquesta gran festa de reobertura, l'endemà, la policia va tornar a tancar perquè no complia les normes de seguretat. O sigui, després de 10 anys van obrir...
Corroboro.
I el dia següent el van tornar a tancar.
Corroboro, corroboro.
Molt bé.
Sí, sí. Aquesta notícia és conversa d'ascensor des de fa no sé quantes hores a l'Empordà. Vull dir, la gent només parla de Chic.
És que és fort, 10 anys, però obrir la primera nit.
I la primera nit. Sí, en teoria han dit que arreglaran les llicències i que tornaran a obrir aquest cap de setmana, però bé, ja es veurà.
Jo hi havia d'anar el cap de setmana passat i el mateix dia van suspendre, perquè era el dia que tancava.
Ah, hi havies d'anar, eh?
Sí, sí. Era la inauguració com més oficial després de la festa d'obertura. I nunca fue.
I nunca fue.
En fi, seguirem a veure si poden obrir o no. I ara sí, canviem de tema i de localització. Han detingut un galerista de Barcelona per la venda il·legal d'una escultura egípcia de l'any 1450 abans de Crist. Es tracta d'un...
És música de la teva època, Rafa.
Aquesta banda sonora.
Mítica.
Indi.
En fi, es tracta d'un cap d'una escultura egípcia valorada en 190.000 euros. 190.000 euros. I és una investigació que ha portat uns mesos de feina perquè es va iniciar a finals de l'any passat, perquè les autoritats dels Països Baixos van publicar un document en què es comunicava que un objecte arqueològic i de patrimoni cultural egipci venut a aquell país hauria estat comercialitzat il·legalment en el mercat europeu. Llavors, de fet, l'escultura ha anat passant per diferents mans i ha viatjat per tot el món. Primer, aquesta escultura pertanyia a una empresa internacional amb seu a Bangkok. I el juliol del 2015, un galerista espanyol d'aquí, de Barcelona, la va comprar. Ah. Llavors, aquest galerista primer la va portar a una galeria a Alemanya i després va acabar a Suïssa, durant una fira que es diu The European Fine Art Fair a Maastricht. I els de Suïssa van veure
jo
que...
Jo m'he quedat ja, no sé quina localitat d'aquest...
Ara està a Suïssa, aquesta peça. Llavors, els de Suïssa van veure que alguna cosa no rutllava i es van enterar que la peça s'havia adquirit d'un galerista espanyol vinculat al comerç d'antiguitats en zones de conflicte com el nord d'Àfrica i el Pròxim Orient. Llavors, clar, al veure tot el recorregut que havia fet aquesta peça i que les coses no eren gaire clares, van decidir entregar aquesta peça a la policia holandesa. Per tant, la peça va acabar a Holanda. Llavors, la pregunta és...
És una pel·lícula d'Indiana Jones.
Sí, ha fet un interrail, aquesta
peça. Un món sencer, notícia.
Llavors, la pregunta és, coneixia el galerista espanyol el que realment està traficant? La investigació ha conclòs que sí, que el galerista de Barcelona va intentar enganyar-los, va justificar l'origen de la peça com aportant una mena de document que recollia una informació sobre diverses peces arqueològiques d'una col·lecció espanyola dels anys 70, però que realment no formava part d'aquesta col·lecció, llavors va intentar falsificar l'origen d'aquesta escultura. I per això la policia l'ha arrestat i ha estat culpat, diguem-ne, de blanqueig de capitals, de contraban i de falsedat documental.
Bueno, el mercado negro de les peces antigues.
Sí, sí, sí.
Va, anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta.
He vist la por bufar-me els peus quan has marxat tu.
que brasiler, no?
Sí, sí, sí.
Té un que de...
És xulo, no?
Sí.
Al principi sembla l'arma d'iPhone.
La percussió aquesta és guai. És d'aquests instruments que no tenen nom, no?
Mira, tu, mentre estàs parlant, que l'escoltes de fons, sí. Si et diuen que és Caetano Veloso, tu creus?
Sí. Sí, sí,
no?
Sí, sí.
Té un rotllo...
Però no és Caetano Veloso.
Però no és Caetano Veloso. Qui és?
No, és l'artista Iriage, que és el nom artístic de Lluís Margarit, i que ha publicat un nou EP anomenat Ningú no farà més per Catalunya. Oh, mira.
Dedicat aquí, a Pilar Rahola.
A ell mateix. Dedicat a ell mateix, sí. Hi ha dues cançons en català, la que estem escoltant, que es diu He vist la por i No hi ha manera.
Perdona, i que hi ha cançons que no estan en català en un disc que
no,
es diu...
És un EP que té només dues cançons. Llavors, és unes cançons que realment tenen uns sons molt originals, molt frescos, i el nom també sembla bastant curiós.
A mi sí. No